Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia amb Pau Duran.
Les piscines de Sabadell registren gairebé 230.000 usuaris a mitjans d'agost, és a dir, després de gairebé 2 mesos obertes. La cap de socorristes de la bassa, Gina Jerchowski, dona detalls de les xifres a la piscina més gran de la ciutat.
Bueno, estem acostumats. És una piscina molt gran, com has dit, té unes dimensions importants i és, lo que, és la quantitat de gent que es mou per aquí. O sigui, nosaltres sabem que és diumenge, es toca al voltant de 4.000 persones. Ja ho tenim assumit. Bueno, el juliol al matí ve molta canalla perquè venen molts campus i castals i potser arribem fins a pràcticament 2.000 nens. Després a la tarda es queda una mica més tranquil, o sigui, entre setmana està més tranquil, però bueno, les matins de juliol són durs, a l'agost ja no.
Els caps de setmana la bassa arriba als 4.000 visitants en conjunt. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La resta de piscines municipals han rebut uns 25.000 usuaris aproximadament. La majoria d'aquestes piscines, on per cert es pot fer topless, romandran obertes fins al 7 de setembre.
I els amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès es fusionen en una sola fundació.
El resultat serà probablement la Fundació Òpera Catalunya, tot i que el nom encara no és definitiu. La presidenta de l'associació, Mirna Lacambra, diu que hauria d'estar enllestida a finals d'any i que implicarà altres fundacions de la ciutat, com la del Banc Sabadell i l'Empresa Fruidra.
Estem treballant de comú acord tots plegats, l'orquestra i nosaltres. Estem treballant sobre el tema i pensem que això es resoldrà, diguem, abans de final d'any. Ja haurem fet doncs, la fusió completa, o sigui, i per tant estem mirant tots els punts importants i totes les bases que haurien de tenir tots els estatuts de la Fundació. I estem treballant sobre el tema, a veure de com acabem de fer la fusió de la Simfònica i de l'Òpera.
Tot i ser un projecte de marca Sabadell, la possible Fundació Òpera Catalunya tindrà un àmbit d'actuació que traspassarà els límits de la ciutat.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
Gemma Van conquereix el seu 13è Mundial de Bicitrial. La ciclista sabadellenca no va donar opció a les seves contrincants a la cita disputada a Sardenya.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 14 d'agost, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 27 graus ara mateix a Sabadell amb un cel força ennuvolat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol.
Hola, bona tarda. Després de les tempestes que aquesta matinada han descarregat fins i tot amb intensitat en moltes zones, sobretot del Camp de Tarragona, i que han arribat a acumular quantitats de més de 40 litres per metre quadrat, ens espera una tarda força més tranquil·la. Hi haurà encara restes de núvols al nord-est del país, creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i en el cas de l'interior de les comarques al nord-est, així com també al sud de la Costa Brava, és possible que al llarg de la tarda acabi caient algun ruixat feble, aïllat i minso en aquests sectors. A la resta, el cel es mantindrà sereu poc ennuvolat, encara bufarà també tramuntana al nord del Cap de Creus, mentre que la resta el vent bufarà de component sud amb una temperatura màxima que tendirà a baixar lleugerament a bona part del país. De cara a la jornada de demà dimecres, doncs s'espera una jornada força tranquil·la, tot i que de matinada hi haurà encara algunes nuvolades al sector central del litoral i del prelitoral que fins i tot poden arribar a deixar algun ruixat molt local. Ràpidament, però, aquests núvols tendiran a marxar, per tant, al migdia quedarà força assolellat, tot i que durant la tarda reapareixeran algunes nuvolades a tarda a punts de muntanya del nord del país, i també arribaran alguns núvols pel sud del Principat. De fet, de cara a la nit i la matinada, aquests núvols es faran més compactes, sobretot al terç sud del país, i de cara a divendres tindrem una jornada amb més inestabilitat, fins i tot amb algun ruixat, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i amb una temperatura, això sí, que tendirà a pujar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Com estan circulant els transports públics que ens queden més a prop? I en fem servir tot sovint, per això anem fins al Transmet i li preguntem a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No estan... Us hem de recordar que per treballs de millora estan interromputs el servei de metro als trams La Sagrera o Bon Pastor de la línia 9 Nord i 10 i Paral·lel Universitat de la línia 2. També la circulació de trens al tram Bellaterra-Can Feu-Gràcia de la línia Barcelona-Vallès S2 i el funicular de Vallvidrera de Ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar serveis de bus substitutoris i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. I, d'altra banda, de cara al trofeig Joan Gamper de demà, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. El tram baix també reforça el seu servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de la nit. I de moment, això és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Moltes gràcies, Eva. Bona tarda. I ens falta conèixer la pota de la circulació per carretera en la qual ens desplacem amb els vehicles privats i l'autobús.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I de moment la situació és tranquil·la totalment. No veiem cap incidència destacada ni a les carreteres i autopistes que ens volten la ciutat, ni tampoc en els accessos cap a la comarca. Si mirem també com està la circulació a les rondes d'accés a la ciutat de Barcelona, de moment a tot arreu, tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports Urbans de Sabadell.
Després de gairebé dos mesos obertes i amb una onada de calor que les va omplir al màxim, les piscines de Sabadell registren gairebé 230.000 usuaris a mitjans d'agost. Els caps de setmana la bassa arriba als 4.000 en conjunt i entre setmana, el juliol, hi ha anat una mitjana de 2.000 banyistes cada dia.
Arrodonint les xifres, gairebé 125.000 persones ja s'han anat a refrescar la bassa de Sant Oleguer aquest estiu i la resta de piscines municipals han rebut uns 25.000 usuaris aproximadament. Per aquest motiu, des del programa Connectats a l'estiu, que emet aquesta casa, han volgut parlar amb la cap de socorristes de la bassa, Gina Gerkowski, per saber com s'ho fan per garantir la seguretat dels banyistes.
Som 8 socorristes, una coordinadora o coordinador del torn de matí o torn de tarda i un infermer per la quantitat de volum que de gent que es mou. I a més tenim dos reforços, o sigui que en hora punta arribem a ser 11 persones de l'empresa treballant.
La també ex-waterpolista del Sabadell ha donat alguns consells per als banyistes, com ara respectar els terminis de la digestió i ha explicat que les piscines municipals de la ciutat es pot fer topless.
A les piscines municipals de Sabadell s'ha permès, n'hi ha problema. Sí, no diem res. No és lo normal perquè, bueno, suposo que al ser més familiar i una piscina la gent, a les dones li costa una mica, però sí que tenim casos. O sigui, s'ha de portar banyador o algo adequat a l'aigua. Aquestes samarretes, per exemple, d'aigua, cap problema. El que no deixem és roba de carrer. Bueno, intentem limitar-lo perquè a vegades sempre s'ha d'escapar algo i més en aquesta piscina tan gran.
La majoria de piscines municipals romandran obertes fins al 7 de setembre, just abans de l'inici de la Festa Major, menys les de Campoamor i Olímpia, que allargaran la temporada fins al dia 11.
Notícies migdia.
Els Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica del Vallès es fusionen en una sola fundació. El resultat serà probablement Fundació Òpera Catalunya, tot i que el nom no és definitiu i, com aquest indica, la vocació serà superar l'àmbit local i comarcal per impulsar l'òpera a tot el país.
La presidenta de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, ha donat alguns detalls d'aquesta fusió que hauria d'estar enllestida a finals d'any i que implicarà altres fundacions de la ciutat, com la del Banc Sabadell i la de l'empresa Fruidra.
Estem treballant de comú acord tots plegats, l'orquestra i nosaltres. Estem treballant sobre el tema i pensem que això es resoldrà, diguem, abans de final d'any. Ja haurem fet doncs la fusió completa, o sigui, i per tant estem mirant tots els punts importants i totes les bases que haurien de tenir tots els estatuts de la Fundació. I estem treballant sobre el tema, a veure de com acabem de fer la fusió de la Simfònica i de l'Òpera.
Tot i ser un projecte marca Sabadell, la possible Fundació Òpera Catalunya tindrà un àmbit d'actuació que traspassarà els límits de la ciutat.
Sabadell, ciutat de l'òpera, perquè és veritat, perquè l'òpera surt d'aquí, de Sabadell, i s'expandeix per tot Catalunya. Per tant, això és una cosa, és un projecte insòlit fins i tot a la resta d'Espanya. A la resta d'Espanya, on les comunitats gairebé totes tenen ara, no totes, però moltes tenen un teatre on s'hi fa òpera, on s'hi fa una programació, una temporada d'òpera, estan envejant el que nosaltres estem fent d'expandir, diguem, l'òpera per tot Catalunya.
La Cambra també ha aprofitat per reclamar un projecte històric de la ciutat i és que considera que després de 35 anys a la faràndula, la seva entitat necessita un teatre dissenyat especialment per pujar dalt de l'escenari les seves produccions operístiques.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Nova incorporació a les gelateries de la ciutat. La companyia Ice Wave va obrir la seva primera botiga a Sabadell i, segons Laura Cervera, propietària del negoci a la ciutat, han tingut una rebuda immillorable.
Teníem una mica a la preocupació de si al ser un producte nou doncs d'alguna forma els agradaria o voldrien consumir aquest producte o seguirien escollint un gelat més tradicional, però la veritat és que la gent està encantada. De fet, ja tenim clients que repeteixen.
Però volem saber realment què és l'Ice Wave i li preguntem a l'Helena Molís. Bona tarda, Helena.
Bona tarda. Doncs bé, l'Ice Wave és un tipus de gelat provinent de Tailàndia i que mica en mica s'ha anat incorporant al territori català. Laura Cervera ens explica en què consisteix aquest tipus de gelat més concretament.
El que fem és amb una base que porta llet desnatada amb una miqueta de iogurt, li posem el sabor que escolleix el client i bueno, a través de la placa es va refredant i bueno, aconseguim fer com uns rollitos i acaba sent el gelat.
Com ho veuen des de les altres gelateries de Sabadell?
Doncs la veritat és que no hi veuen cap inconvenient en que s'obri un nou negoci a la ciutat. Des de la gelateria Maximum, Rubén Argemí, gerent de l'empresa, assegura que la incorporació de l'Ice Wave és positiva, ja que així podran adaptar alguns dels seus productes a aquesta nova tendència.
Estarem a l'expectativa a veure què dona, què aporta, i si nosaltres com a indústria gelatera, doncs tots els gelaters veuran si es pot agafar alguna cosa, el positiu, i incorporar-ho al sector.
Des de la gelateria i forn de pa a Carreras, l'encarregada de fer els gelats, la Gemma Carreras, assegura que veuen amb bons ulls l'arribada de l'Ice Wave, ja que ells ofereixen un altre tipus de producte.
Nosaltres estem tranquils perquè els gelats nosaltres els fem amb productes bons, de la millor manera que sabem, i com que ja nosaltres tenim una venda de pa i la gent ja entra, doncs, al veure el gelat a la vitrina que està a la porta, doncs, ja incita com a demanar-se el gelat, i molta gent que consumeix el nostre gelat ja és gent habitual.
I com està anant aquesta temporada d'estiu pels gelaters sabadellencs?
Des de les tres gelateries asseguren que està sent un estiu amb les ventes molt altes. Carreras assegura que enguany, que és el segon any en què ofereixen gelats, s'estan consolidant i que ja compten amb clients habituals que repeteixen. Des de la Rambla, Rubén Argemí assegura que han tingut un inici de temporada complicat.
Ha sigut una temporada que ha començat una mica tard, perquè bé, és el mes de maig, juny, no han sigut climatològicament els millors mesos, però bé, juliol ja s'ha posat les piles i agost està sent bo. És veritat que l'onada de calor pues, ha fet una mica de favor en el nostre sector i ens ha ajudat una mica a pal·liar aquest principi de temporada tan justet.
Pel que fa als gelats més venuts, està clar que els sabadellencs són més tradicionals, ho explica Argemí.
Sempre els gelats que més es venen són els més clàssics, les xocolates, vainilla, el sachatela, Oreo, el torró també es ven molt. Són els gelats que sempre se solen vendre més.
Però les gelateries també s'adapten als temps actuals i han presentat gelats amb gust de te verd matcha, kinder o gelat de gust amb cheesecake.
Helena, i pel que fa a les persones que pateixen al·lèrgies, intoleràncies o simplement fan unes dietes diferents, què tenim?
Des de Màximum Gelateries expliquen que tenen gelats per a tothom. En tenen sense gluten, d'altres fets amb estèvia i també gelat de xocolata i vainilla per a vegans. A Carreras asseguren que és molt difícil dir que els seus gelats són 100% sense lactosa, ja que elaboren tots aquests gelats amb la mateixa màquina. Per a aquelles persones intolerants, el que fan és gelat en base amb aigua, sempre rentant prèviament la màquina.
us expliquem també de manera breu que la policia municipal ha enxampat un conductor que gairebé triplicava la taxa d'alcohol en sang permesa dins la ciutat.
Ha passat aquesta mitjanit a la carretera de Barcelona amb el carrer La Torre. Després de realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor, de 45 anys, la patrulla li ha obert diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial i també per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Tot seguit li han immobilitzat el vehicle.
Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit. Vitamina dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dance.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I en àmbit més general, us hem d'informar d'una última hora que acabem de conèixer. Desenes de persones han mort aquest dimarts després que s'hagi esfondrat un pont d'una autopista a Gènova, Itàlia, segons ha indicat el Servei d'Emergències 118 d'aquell país.
Els fets s'han produït cap a les 12 d'aquest migdia, quan s'hauria esfondrat una part del viaducte d'entre 100 i 200 metres de longitud de l'autopista A10, que connecta la frontera de França amb les principals ciutats del país. El pont afectat, el pont Morandi, té una longitud de 1.182 metres i una altura de 90 metres. Els serveis d'emergències estan treballant a la zona on hi plou amb intensitat per poder localitzar les víctimes atrapades entre les runes d'aquest pont.
En seguirem pendents. Tot i així, també hi ha hagut un altre succés. La policia de Londres ha detingut aquest dimarts un home que poc després de 8:45 del matí ha encastat el seu cotxe contra les tanques de seguretat que envolten el Parlament de Westminster.
Scotland Yard ha qualificat l'atac com un atac terrorista. Arran d'aquest xoc, diversos vianants han quedat ferits, tot i que la policia no ha confirmat el nombre d'afectats. La policia ha detingut l'home al mateix lloc dels fets i l'han dut a comissaria. A la zona hi ha la presència d'un gran nombre de policies i els carrers del voltant del Parlament estan tancats, així com l'estació de metro de Westminster.
I Amics de la Rambla ha demanat que tothom que vulgui fer palès el seu sentiment de solidaritat amb les víctimes pugui participar en l'acte d'homenatge pel 17 d'agost.
En un comunicat, l'entitat diu que tots els ciutadans, les institucions i les màximes representacions són benvinguts a la Rambla. No obstant, també reclama que la celebració de record a les víctimes no s'utilitzi per reivindicar interessos personals o polítics.
I lligat amb això, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques ha convocat els ajuntaments i consells comarcals catalans a afegir-se als actes en memòria de les víctimes i ferits del 17 d'agost.
En aquest sentit, l'entitat els ha proposat fer 5 minuts de silenci aquest divendres a les 12 del migdia o a l'hora concretada pels propis ens locals per tal de mostrar la solidaritat amb les víctimes i el compromís amb la pau i la llibertat dels municipis catalans.
I els preus van pujar un 2,3% al juliol a Catalunya en relació al mateix mes de l'any passat i la taxa d'inflació anual es manté per sobre del 2% per tercer mes consecutiu aquest 2018.
L'encariment de la vida es deu sobretot als carburants i combustibles que es mantenen a l'alça amb un augment de preus del 12,8% durant l'últim any. També per l'increment de costos dels productes energètics, gairebé un 11,5%. A més, destaca el creixement dels preus de productes d'alimentació, com les fruites fresques o els ous. Al conjunt de l'estat espanyol, la taxa anual de l'IPC se situa en el 2,2%, una dècima per sota de la taxa catalana, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística.
I us acabem explicant que el president de la Generalitat, Quim Torra, ofereix els ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita.
Així és, per tal que pugui desembarcar el vaixell Aquarius, que trasllada 141 persones rescatades a alta mar mentre feien una ruta migratòria. Ho diu després de la negativa de l'estat espanyol a rebre els ocupants de l'embarcació, ja que aquests ports estan gestionats per l'administració catalana.
I ara els esports amb Adriana Arroyo. Bona tarda.
Bona tarda.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Gent abans ja té el seu palmarès 13 títols mundials, que es diu ràpid. L'últim en arribar ha estat a Bolotana, Sardenya, on la sabadellenca s'ha proclamat campiona enmig d'un escenari espectacular. El triomf a més ha estat sense donar opcions a les rivals.
La sabadellenca va ser la millor a les dues mànigues d'aquest mundial de bicitrial disputat a Itàlia, superant clarament la txeca Elise Kajrikova i també a la francesa Claire Laforg, que han completat el podi. A banda de l'èxit aconseguit per avant, Àlex Rodríguez va ser quart a la categoria pujant, a la qual el també ciclista de l'equip Avant Twins, Jofre Ortuño, va entrar al top 10. Gemma Van explica així com ha viscut aquest títol especial.
Estic molt contenta perquè he aconseguit el meu 13è títol mundial i amb la meva germana ja sumem 18 títols mundials. Aquest ha sigut una experiència increïble. També estic molt contenta perquè els pilots de l'escola han disfrutat molt, s'ho han passat molt bé i han après molt, que perquè molts d'ells era el primer cop que competien. I l'ambient ha sigut molt familiar, molt maco, i l'organització ha estat a l'altura i esperem seguir guanyant.
A Bolotana, el sabadellenc de naixement, però resident des de fa un bon grapat d'anys a Castellà, Alan Rovira també s'ha proclamat campió del món, en el seu cas, a la categoria mínim.
Enhorabona, doncs, vull dir. I Sergi Pastells i el Centre d'Esport Sabadell han rescindit el contracte que els unia aquesta temporada. D'aquesta forma, el barceloní posa punt i final a la seva etapa de més de 3 anys al conjunt arlequinat.
Un final dolorós, tot un tràngol pel ja exarlequinat, segons ha explicat el lateral dretà. Durant aquest temps, Pastells ha patit diferents lesions, especialment el trencament del creuat en la penúltima jornada del seu segon any al Centre d'Esports, el que l'ha condicionat massa. Des de feia setmanes, el jugador ja sabia que la direcció tècnica no comptava amb ell. Així ha viscut aquest últim estiu Pastells.
Jo sabia que tenia una papereta difícil perquè venia de la lesió de creuat, no havia jugat gaire allà a Terrassa, sabia que l'equip hi havia altres jugadors de la meva posició que ho havien fet molt bé durant l'any, però sempre tens aquella esperança de, ostres, m'he recuperat bé, m'he recuperat perfecte, crec que tinc el nivell per estar-hi, crec que ho puc demostrar la temporada. Però bueno, ja se'm va comunicar que no es comptava amb mi, ja era un tema de dies d'acabar de pactar una rescisió i sortir del club.
En total, Pastells ha disputat 36 partits oficials amb la samarreta del Sabadell i ha aixecat una Copa Catalunya. Durant aquest temps també ha jugat mitja temporada cedit al Terrassa. Ara el defensa marxa amb la il·lusió de poder tornar algun dia.
M'encantaria perquè aquí m'he sentit estimat des del primer dia, marxo sentint l'estima de tothom. I amb ganes de, si més endavant es dona possibilitat, doncs de tornar, perquè m'he sentit aquí com a casa, la veritat.
En les pròximes hores s'anunciarà el nou destí de Pastells, que tot apunta que serà un equip de tercera divisió on el futbolista vol demostrar que està plenament recuperat del genoll per tornar així a segona B. En paral·lel al Sabadell, ultima l'arribada d'un central, la direcció esportiva estudia diferents opcions i preveu que cap a finals de setmana podria tancar aquest nou reforç.
I qui tampoc està passant un estiu còmode, Adri, és Josu Ozcoidi. El guipuscoan ha pogut entrenar-se durant bona part de la pretemporada amb la resta de companys per culpa d'una lesió al genoll.
El donostiarra arribarà temps per la primera jornada, això sí, però sense el rodatge dels seus companys, tot per un cop patit en el primer amistós de la pretemporada.
Tuve un golpe en la rodilla el día del filial y bueno, se me produjo una especie de rotura con líquido y tal en la rodilla y bueno, como es pretemporada no he querido forzar después de Palamós, que también jugué, Y nada, poco a poco, con buenas sensaciones cada vez, cada día. Y nada, yo creo que ya estoy bien y a ver si la semana que viene poco a poco puedo entrar en el grupo.
Està previst que en els pròxims dies Josu vagi reincorporant-se, com sentíem ara, al grup de forma paulatina. Recordem que el Sabadell no jugarà fins diumenge al vespre quan s'enfrontarà a l'Espanyol B en l'últim test de la pretemporada. Un partit que podreu escoltar aquí a Ràdio Sabadell de cara al Sabadell Peralada, jornada 1 ja del campionat. Encara no té horari definit, si bé la idea és jugar-lo el diumenge, dia 26, al vespre.
I doble victòria per la mínima del filial del Sabadell contra el canvi de Let i la Batllòria. L'equip de Pablo Becerril afina l'engranatge amb dos triomfs ben diferents entre ells.
El primer dissabte passat, Esplugues contra un canvi de Let que és de superior categoria. L'any passat, de fet, va ser la revolució de primera catalana, però aquest cop no va poder amb el Sabadell B en aquest duel arlequinat que va acabar 0-1. L'endemà, Sant Celoni, la Batllòria, equip de tercera catalana, va posar les coses difícils als sabadellencs, que no van estar gaire encertats, tot i que van poder remuntar fins a l'1-2 final. Pablo Becerril, l'entrenador, es felicita sobretot per com estan treballant els seus jugadors fins ara. Demà, això sí, tindran al camp del Mataró el millor test per saber en quin punt es troba el Sabadell B, en paraules del propi Becerril.
Mataró, per mi, és un dels partits més importants de la temporada perquè és un dels equips més forts de la segona catalana en el seu grup. És un equip que ha fet quasi promoció l'any passat, mantenen un bloc sempre continuat durant les temporades, per tant, és l'equip que segur que tornarà a estar lluitant per les posicions d'ascens, i això ens dirà contra un rival de la nostra categoria, encara que sigui un altre grup, i dels bons, realment en quin punt estem per competir.
A les 7 arrencarà demà aquest Mataró-Sabadell B, nou test per un filial arlequinat que té pràcticament tancada la seva plantilla a l'espera d'algun jugador a prova que pot quedar descartat.
I el Mercantil ultima la seva preparació per tornar a la Lliga Nacional Juvenil. En els darrers tests de pretemporada, els graciencs van empatar sense gols davant el juvenil del Castelldefels, un duel en el qual el domini va ser blaugrana.
I precisament per això, Dani Fernández, el tècnic graciencs, va acabar content amb el joc dels seus, tot i no concretar les ocasions generades. De fet, l'entrenador del Mercantil admet que és el gran punt a corregir després de 3 partits sense veure porteria.
Estem treballant en millorar tot això perquè és veritat que arribem, que fent ocasions força clares, que constantment trepitgen àrea contrària, però no necessàriament de concretar, això s'ha de treballar als entrenaments i també hem d'estar actius en el mercat, de trobar un jugador d'aquestes característiques, no?
Aquest cap de setmana el Mercantil tindrà doble cita, dissabte al camp del juvenil de l'Europa i diumenge a casa contra el Masnou.
I l'Oar Gràcia inicia avui la pretemporada. L'equip verd i blanc manté el bloc de la passada campanya, havent canviat només 4 peces.
Han arribat al Gràcia el porter del Granollers, Enric González, els extrems dretans Matías Galán del Sant Cugat i Carles Serrano del Cerdanyola, i també a la primera línia del Barça, Jordi Sancho. Supleixen a Quim Baillo, que marxa precisament al filial del Barça, Arnau Conejero, que enguany estarà al filial, i els retirats Sebas Ogalla i Didac Muntada. La joventut serà, un cop més, la principal arma del conjunt gracien, com comenta el tècnic Miquel Benítez.
Tinc la sort de que són uns malalts de l'embol, o sigui, són jugadors molt sacrificats, molt dedicats. L'any passat crec que vam ser un dels 5 o 6 millors equips a nivell físic, entrenen molt fort, i jo en aquest sentit, per mi és un plaer entrenar-los. Amb equips veteranos, aquest tipus de pretemporada sí que es fan molt més pesades i els costa molt. Amb els equips joves, a vegades inclús els has de frenar perquè sempre volen més i sempre tenen ganes de més.
La fita que s'ha marcat Benítez enguany és acabar entre els 5 primers de primera nacional. Els primers partits de pretemporada seran contra la selecció andorrana i contra el Gavà a l'estada que els sabadellencs faran al País dels Pirineus.
En pàgina més general, David Silva no continuarà a la selecció espanyola.
És el tercer comiat de la Roja després del Mundial de Rússia. Abans ho havien fet Andrés Iniesta i també Gerard Piqué. Luis Enrique, el seleccionador, haurà de fer el relleu generacional des de les seves primeres convocatòries.
I Álvaro Odriozola no jugarà demà la Supercopa d'Europa.
El lateral del Real Madrid pateix una lesió muscular de l'abductor. Els blancs es veuran les cares amb l'Atlético Estònia, la seva capital, a Tallinn, en el primer títol que disputa Julen Lopetegui com a entrenador madridista.
I el Barcelona ha venut José Arnaiz el Leganés.
Els madrilenys pagaran més de 5 milions d'euros pel fins ara davanter del filial blaugrana.
I acabem dient també en bàsquet que Carmelo Anthony arriba als Houston Rockets.
L'Ale signa per una temporada i 2,4 milions de dòlars a l'equip en el qual coincidirà, entre d'altres, amb Harden i amb Chris Paul.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I nosaltres marxem. Fins aquí arriba el Notícies Migdia d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 el Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.